Gala dels Premis Max de Teatre, a Sevilla, aquest mes de juny. Premi a la millor direcció d'escena per l'Ànec Salvatge d'Ibsen, produït pel Teatre Lliure. El director puja a escena i davant del ministre de Cultura diu:
"Gracias por este reconocimiento, muchísimas gracias, que quiero compartir con el Teatre Lliure y con todos los que sumamos esfuerzos y pasión para contar tan bien como supimos una perturbadora historia acerca de un pato salvaje y herido, una historia sobre la verdad y sobre la mentira, con la que su autor Ibsen trataba, creo, de desafiarnos a pensar y a pensar libremente, enfrentándonos a nuestros prejuicios y contradicciones, pensar en libertad para ser un poco más libres. Tal vez el teatro y el arte en general puedan servir, entre otras cosas, para eso, para afirmar y celebrar nuestra libertad de pensamiento y de expresión de ese pensamiento. No quiero esta noche desaprovechar la ocasión de sumarme a un deseo compartido por tantos que, aunque en algunas cosas pensemos distinto, coincidimos en rechazar y reivindicar lo mismo. Libertad presos políticos y libertad... Y libertad de expresión para todas y para todos, sin prejuicios y, sobre todo, sin mordazas".
Avui al Divan de Catalunya Ràdio, el director i actor Julio Manrique. Si diguéssim que és un seductor, diríem veritat, però diríem tan poca veritat, és molt més.
Bé, tota tu ets preciosa, ets... Oh, Déu meu! Oh, Déu meu, Esgranel, m'estic marejant, eh? Esgranel, Esgranel, em sembla que m'estic enamorant! Oh, Déu meu! Oh, Esgranel, ràpid, desfibrilador! Esquicom, esquicom, esquicom! No, no, no riguis, eh?
Oh, no, 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 la meva mare sempre em deia que no acceptés diners dels desconeguts. I era un nen molt obedient.
Sí, home.
Sí, sí, que no, que no, que no, que no.
Doncs gràcies.
De res, em dic Àlex.
Jo, Irene.
Ah, Irene, quin nom més maco, Irene.
Julio Manrique, benvingut al Divan de Catalunya Ràdio.
Hola, moltes
benvingut.
Gràcies.
Et veig rient, eh?
Sí, perquè em fa gràcia.
Fa gràcia.
Ui, ui,
ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui.
Això són les males idees del Joel.
A veure.
Aquest dia que gravàvem això vam estar moltes hores en un barco. I vaig baixar d'allà marejat pel barco i per tota la resta.
Sí, jo crec que tota la resta marejava molt, no? Què dius, et mareja la resta?
De vegades em mareja la resta, sí. La resta és tan poblada com en aquella seqüència, sí.
Actor, director, autor i emprenedor.
Ostres, emprenedor.
Què?
Sí, en el sentit d'emprendre aventures, projectes...
Sí.
I tirar del carro o de carros, potser sí.
I que estàs dins d'aquí amb la Brutal, amb la companyia, no?
Amb la Brutal
no veus?
Vam engegar una cosa que ara està capitanejant el David una mica i amb la qual jo continuo i continuaré col·laborant molt artísticament, però és un projecte que vam engegar els dos junts en un moment donat.
Amb en David Selves. A veure, valent, entusiasta i seductor.
Sí, bueno,
sí,
sí. Valent, espero, sí. tant de bo, el qual diuen que per ser valent has de tenir por prèviament, i potser perquè sóc poruc davant de determinades situacions, però alhora també sóc bastant apassionadament entusiasta amb les coses que m'agraden, no? I m'agrada anar fins al fons de les coses, doncs llavors... he hagut d'obligar-me a ser valent per tirar endavant algunes coses. I entusiasta molt, sí, això no puc evitar-ho, és gairebé com un tic. I seductor són els papers que m'han donat,
tu
especialment
no.
A la televisió.
A la vida real, res.
A la vida real potser una mica, sí. Seductor en un sentit ampli, potser, eh?
Què vol dir un sentit ampli de seduir?
Bueno, sí.
És comunicar, seduir?
Jo crec que és comunicar, entre d'altres
sí?
coses, clar. Sí, sí. Sí, sí, els nens comencen a exercitar el mecanisme de la seducció, perquè com tots els nens del món es dediquen, o una bona part del seu temps la dediquen a ser estimats, no? O a rebre la confirmació que són estimats per la gent que en aquell moment els importa, que tot comença amb el pare i la mare, no? I jo potser sí que posava en marxa coses per aconseguir això, clar. Sí.
Ets creatiu i aprens i arribes a ser tan perfeccionista que aquí al divan hem après que ser perfeccionista en un món tan imperfecte et comporta ser infeliç.
Fa patir, clar. Sí, clar. Com deien els grecs, no? Els déus castiguen els excessos i quan et passes de la ratlla, en el que sigui, no? Pot ser amb causes molt nobles com l'afany de justícia, al final pots pringar, no? I sí, jo, perfeccionista, no sé si... És veritat que la perfecció no existeix, no? I...
No, perquè tu estàs treballant per aconseguir-la.
Soc molt exigent, sí, soc molt exigent, suposo, i en això del teatre, que crec que és un ofici que... la qualitat en moltes coses, i també en el teatre, jo crec que té a veure amb els detalls, i de vegades, això d'aconseguir la qualitat, no?, i d'aconseguir-la en els detalls, et pot portar tan lluny que de vegades perds una mica el món de vista i pots començar a caure en l'error de voler ser perfeccionista.
Molt bé, la primera meitat de la vida, bé?
La primera meitat de la vida, molt bé. Jo em sento molt afortunat.
Sí?
Molt afortunat, perquè he aconseguit dedicar-me al que m'agrada, que és una cosa bastant important, perquè sí, estic envoltat de gent que m'estimo molt i que sento que m'estimen, i per aquestes persones que m'importen realment em sento reconegut, present, i vaig aprenent a estimar-los cada dia més, amb la qual cosa em sento molt afortunat, sí.
O sigui, et sents una persona ara que està en equilibri vital, eh?
Ostres, en equilibri, lo de l'equilibri, un va fent equilibris per trobar l'equilibri, no?
Sí.
I llavors vas caient en desequilibris per tornar-lo a recuperar. O sigui que lo de l'equilibri jo crec que és una mena d'aprenentatge i seria molt pretensiós dir que l'he conquerit un equilibri. Estoy en ello, però sí que em sento agraït perquè em sento afortunat en el sentit més literal que pugui tenir això. És a dir, crec que... A la vida jo crec que hi ha coses que te les guanyes, que hi has de posar feina, esforç, no? Que has de sembrar bé, però també hi ha dosis de sort. Jo sento que l'he tinguda en determinats moments, sí, i em sento agraït per això.
A veure, don Joan, de quina manera et justifiques?
Diré que trobo molt lleig això d'anar estimant per tot arreu, com fas tu.
Vols que ens quedem lligats al primer objecte que ens atrapa?
D'aquests personatges que són a vegades tan estranys, tan cràpoles, què n'aprens tu, en realitat?
N'he après més d'altres que del Don Joan, crec.
De quin?
Del Hamlet, per exemple.
Sí?
Sí, no sé si n'he après o hi he connectat molt profundament, cosa que no és mèrit meu en absolut, sinó de Hamlet i, per tant, de Shakespeare. Però l'altre dia fèiem una xerrada sobre Hamlet a la Biblioteca de Catalunya i deien, és d'aquells personatges tan grossos, no?, i que ens fan de mirall tant a tots, que qualsevol actor tingui les característiques que tingui, Hamlet, el personatge, ho acull bé, no? Un actor pot ser més lent, més ràpid, més energètic, menys, més introspectiu, més extrovertit, i Hamlet s'adapta a tot això, no?
Sí o no sé?
Hamlet.
Aquest és el dilema.
Sí, aquí fèiem una petita botat i deia el seu, no sé, fumem un cigarro.
Llavors, en els personatges de Shakespeare, que n'has fet un món, tu has entès més bé els sentiments humans, les passions, la gelosia, l'amor, l'enveja, però la passió, el dubte... És a dir, t'han servit per millorar també com a persona?
M'encantaria respondre't que sí. No estic segur que sigui així, però sí que per un moment el miracle dels grans personatges de Shakespeare és que Shakespeare posa paraules a una cosa que tu reconeixes, que d'alguna manera ja habita en tu, no? Que d'alguna manera ja la saps o la intueixes.
La identifiques,
però Shakespeare fa aquest miracle. Mira, aquest programa es diu El divan, no? I això dels divans va de trobar paraules de vegades,
sí,
no? Com a canal d'expressió, les coses que ens passen. En el moment en què comences a posar-hi paraules, no? Comences a poder separar de tu allò que t'angoixava, que et preocupava, que t'inquietava, o allò que anhelaves, no? I comença a adquirir una forma. Doncs Shakespeare dona forma a aquestes coses invisibles, no? Aquestes pulsions, que d'alguna manera ja estan dins teu. I quines paraules hi posa, a més, no? Són paraules que... que baixen coses a terra, que les fan pujar fins al cel, que lo de Shakespeare és realment miraculós. Jo no sé si sóc capaç d'explicar la passió que sentim molts actors i molta gent de teatre per aquest autor, però crec que gran part del miracle de Shakespeare té a veure amb la paraula, amb trobar les paraules, sí.
I comprens més els malvats? Comprens ara, diríem, les coses dolentes de gent de la vida?
Potser sí. Les comprens més o acceptes que hi són, no? I que jo crec que és molt difícil de fer, però ara vivim temps molt convulsos en aquest sentit d'entendre l'altre, no? De vegades hi ha coses, actes, gestos, paraules, que et fan molt difícil entendre l'altre. Que la temptació és dir, vés a la merda, no? Perquè trobes que algú està actuant amb violència, amb brutalitat, que està tancant l'orella, que ha decidit no escoltar, que ha decidit no transigir, que ha decidit tal. Però fins i tot el rival, o precisament el rival, que és l'altre més altre, el que està a l'altre extrem d'on estàs tu, és a qui més cal intentar entendre. I clar, és un exercici dificilíssim, eh? Però, i per fer això suposo que hem d'haver prèviament viscut l'experiència d'alguna manera de veure dins nostre l'angelet i el dimoni.
Com les dues
parts.
Les dues
coses, sí. Reconèixer aquesta cosa que nosaltres jutjaríem com a tros, sí. I està fora de nosaltres i no... Tal. Hi ha un llibre d'Emmanuel Carrer, un autor francès que a mi m'agrada molt, molt, molt. No t'ho dic per fer-me el re, però que es diu L'adversari. És que m'està venint amb això que estem parlant. M'encanta el títol, m'encanta el llibre, i en aquest llibre l'Emmanuel Carrer acompanya la història d'un assassí, d'un senyor que va matar la seva dona, va matar els seus fills, després d'haver mentit, haver-se inventat una identitat durant molts i molts anys. I d'alguna manera, l'Emmanuel Carrer parla també en primera persona, com fa sovint en els seus llibres, preguntant-se constantment per què estic escrivint un llibre sobre aquest tio.
És
morbo, perquè necessita entendre... Sí, s'atreveix a fer aquest exercici.
Avui al Divan de Catalunya Ràdio amb Sílvia Còpolo, l'actor i director teatral Julio Manrique.
L'Èdip l'hem vist al Teatre Romea de Barcelona, però a partir de la tardor volta per Catalunya.
Uau, bueno, clar, l'Èdip és un mite, no?
Sí.
I la tragèdia... Ostres, jo crec... M'ho preguntava, abans de començar a assajar, ara l'Èdip, la gent, que li vindrà de gust, no? Pensaran, buf, quin pal, o pensaran... I crec que ara, en aquest moment... convuls, justament, no? Hi ha una frase dins l'obra que diu que en el moment en què està a punt de néixer una cosa nova i la vella no s'acaba de morir, llavors ve el temps dels monstres, no?
Caram,
sí.
Això ara...
És una superfrase, sí.
Sí.
I l'Èdip és això, no? És la història d'algú que volent fugir dels oracles, dels déus, del seu destí,
sí.
S'hi acosta cada vegada més i més i més i més. Volem fugir d'allò que li fa tanta por. L'únic que fa és emprendre una carrera a tota velocitat cap a aquella cosa de la que volia fugir. No? I també és l'home que, bueno, que es pregunta qui és i que ell comença l'obra sent rei de Tebes i algú molt estimat, i és el Salvador.
A veure, aquest rei de Tebes.
No, aquest rei de Tebes és algú que realment...
Fes-me un moment de rei de Tebes.
No sabria fer-ho. No sabria fer-ho. Ara i aquí no. Però és algú que comença com a rei i després acaba donant-se que és el... bueno, que és l'assassí del seu pare i que es va llitar amb la seva mare, que és un monstre.
Et deia que havies començat a treballar amb gent que coneixies,
sí,
és a dir,
sí.
Molt propera a tu personalment.
Sí, sí.
Eh?
Sí, perquè per mi el del teatre passa molt per la complicitat, també, no? Quan passen coses xules dalt de l'escenari, sovint és perquè a més de la història que expliques, que és el que la gent ve a veure, no? Venen a que els expliquem històries i tal, quan realment hi ha complicitat, hi ha grup, no? Hi ha alguna cosa invisible allà flotant, no? que és molt bonica de transmetre, no? De comunicar, no? Que hem començat parlant de comunicació.
Que abans de comunicar. Sí. És a dir, que en realitat estàs formant equips, sí, formant família.
Sí. Sí.
Sí? Sí, sí. Tu ets un home familiar.
Sí, jo sóc un home familiar, sí. Sí, sí. En el sentit ampli també, sí, amb la meva pròpia i biològica, però després també en això del crear o buscar excuses per muntar famílies, sí.
I treballar amb en David Selves, que deies al començament, no, ara ho porta més en David. Jo he pensat, ara ja diu en David i ja no diu el cognom ni res.
No, més en David per mi és un amic, clar, un molt bon amic.
És sí, sí. Molt a prop, no?
Sí, sí.
A mi és que em fa molta gràcia, això. Ara ha entrat un noi nou al departament. Un noi molt maco, i molt ben preparat. Que l'altre dia se m'acosta com una ànima en pena i em diu... Estic una mica confús. Tinc la crisi dels 25. O sigui... Sí que és veritat, ja me'n recordo jo que quan vaig passar de ser estudiant a ser professora, doncs no va ser fàcil perquè estava una mica acollonida. Però amb el temps te n'adones que quan eres jove pensaves que et menjaries el món i només estaves espantat, no? Saps què penso jo últimament? Que hi ha molt pocs moments a la vida en què no estiguem espantats. Per això quan em ve aquest nano amb això de la crisi dels 25, dic, ai noi, que et moqui la iaia, no? Tu què en penses?
Home...
Ah, aquesta t'agrada, eh?
Home, sí.
La Cristina Genevat.
Amb la Cristina Genevat, sí.
Esclar, sou parella, sí. Sou pares, esteu treballant plegats a l'empresa...
Sí, sí.
I bé,
també fem moltes coses...
Separadament,
sí.
Que també va bé.
I darrerament, des de fa un temps, a més, vam decidir-ho conscientment perquè hem treballat moltíssim junts, moltíssim. Com a... Clar, ella, pobra, li ha tocat la part de que jo feia director i ella d'actriu sovint, el qual deu ser molt pesat, ja em faig el càrrec.
Sí?
I una mica. I, no, però hem fet... Som un equip, sí, amb la Cris. Jo crec, et deia que em considerava algú molt afortunat, sí. Doncs mira... per anar a coses més concretes, entre d'altres coses, i una de les més importants, em sento molt afortunat d'haver trobat una persona a la que m'estimo molt i amb la que sento que hem fet, que fem i que farem equip, un equip molt fort, sí, perquè sumem.
I, esclar, està molt bé, ara vau decidir doncs, de fer coses també separadament. A vegades hi ha conflictes?
Sí, tant que hi ha conflictes.
I com ho resoleu, això?
Doncs mira, parlant en paraules un cop més, sobretot parlant amb la Cris, parlem molt, ens passen moltes coses, però sempre les parlem totes. Totes. I
us en aneu sortint, eh?
I ens anem sortint, sí. Jo crec que deu ser que això de parlar-les, les coses, està bé.
Em deies abans que ets una persona molt familiar. I quins valors et van transmetre els teus pares?
Són molt diferents els meus pares entre ells. El meu pare és una persona molt lluitadora.
Això ho dius amb admiració.
Sí, perquè és una de les coses del meu pare, sí. Amb el que tenim punts en comú i punts que ens separen, però és una de les coses... Jo crec que és important arribar a un moment de la vida en què miris enrere i diguis, ostres, què m'han donat, i miris enrere i diguis gràcies, no? I mon pare és una persona molt lluitadora, sí. I crec que això és una cosa important a la vida i molt útil en molts moments.
I la mare?
I la meva mare és una persona fabulosa i ma mare és una... persona que sap escoltar molt bé, molt bé. És una persona molt intel·ligent, amb molt poc ego.
Amb molt poc ego. Ho subratlles, el poc ego?
Sí, sí. En això són molt diferents. El meu pare d'això sí que en té una mica més.
I tu?
Jo en tinc, sí, sí. Sí, 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 sí. Això ve del Manrique, també. Sí, jo en tinc, però espero, ja et dic que el meu pare i la meva mare són dues persones molt diferents i que crec que es complementen molt bé. Crec també que són dues persones que han fet equip i s'han donat molt l'una a l'altra. I potser el fet de ser prou
diferents...
És maco,
això que dius.
S'han complementat. Bé. Jo vinc dels dos i vull pensar que creixent una mica i pensant bé, doncs pugui...
Agafar el millor.
Sí, agafar de les dues coses, sí.
Tu ets el mitjà.
Jo sóc el mitjà.
Els de mitjans es fan allò, els despistats.
Sí, es fan els despistats. És una mica un xollo. O sigui, suposo que vius algun cert moment de desubicació pel fet d'estar al mig, no? No, vull dir que és un lloc un pèl indefinit, no ets el gran ni el petit, però també dona molta llibertat, sí.
I van voler que estudiessis.
Sí.
Per què? Perquè és un ascensor social, perquè volien que...
Clar,
no haguessis
sí, ells,
de lluitar,
com moltes
ells
famílies d'aquest país, clar. El seu... discurs era, tu estudia, no? Tu que pots, no? Nosaltres no vam poder, com tu, doncs ens vam haver de posar a treballar molt petits i tal. Tu estudia i tu estudia i olvídate de lo demás, no? I nosaltres ja mirarem de posar els mitjans i tu estudia per prosperar, per ser algú, per trobar un lloc, sí, a la societat, no?
I vas estudiar.
I vaig estudiar.
I vas acabar...
Dret.
Sí. I vas començar... Què? On vas començar a fer teatre? Perquè, esclar, sembla que t'ho he d'anar dient jo tot i tu em vas dient que sí, però...
No, home, no, tu pregunta i jo et respondré com bonament vulgui.
On vas començar a fer teatre?
Jo vaig estudiar dret a la Universitat Pompeu Fabra. Allà em vaig apuntar a l'aula de teatre, al grup de teatre. Vaig fer teatre universitari. Tenia un grup de teatre molt potent, la universitat, en aquell moment, capitanejat pel Josep Maria Mestres, que és un gran director de teatre al qual li estaré eternament agraït i que, mira, ja es diu Mestres i d'alguna manera és el meu primer mestre en això del teatre perquè m'ho va descobrir tot quan no sabia res. Continuo no sabent moltes coses, però en aquell moment en sabia menys encara i em va descobrir de què anava això del teatre, de què anava aquest ofici, aquesta manera de viure una mica, m'ho va descobrir tot, em va donar les primeres oportunitats i és algú a qui m'estimo molt i a qui li estic molt agraït. I llavors va ser, o sigui, estudiar dret em va servir per descobrir una vocació. I jo recordo, i en això també em sento molt afortunat, una altra, veus? Anem desglossant això de la sort de la que parlàvem. Recordo realment descobrir una vocació i jo imagino que és una cosa que pot passar-te o no tant, no? Vull dir que potser descobreixes una manera de guanyar-te la vida o...
El divan amb Sílvia Coppolo, avui ens acostem a l'ànima d'un actor que enamora, Julio Manrique. A Catalunya Ràdio.
Hòstia, era això.
Però què ha passat, Chachi?
Pues aquí no hi manera.
Això l'està, i no.
Quan veig així per l'americana, ja fos una cosa, hòstia, pel tema.
Hola! L'Eduard Guntín, el Karim Hasagasti, l'Edu... Hòstia. Ai, que bonic que m'heu posat això. I el Raimon Molins, que dirigeix la sala Atrium, el Cisco Luchetti, el Celsia...
O potser no.
Uau. Enemic de classe. És que aquesta és la primera obra que vaig fer. Tenia 19 anys.
Això és que el teu descobriment teatral.
Sí, sí.
On era? Què va passar?
Això és la primera obra que vaig fer. Es deia Enemic de classe.
Sí.
La va dirigir el Josep Maria Mestres i em va donar l'oportunitat de ser-hi. Ell feia un càsting. Era una obra que anava... Nigel Williams, un autor anglès, teatre social anglès... Anava d'estudiants d'un barri de la perifèria de Londres que es queden abandonats a l'aula sense professor. I allà munten una espècie de revolució. I llavors s'havia de fer amb gent molt joveneta, aquesta obra.
Quants anys tenies?
19.
19.
19 anys. Ell, el mestre buscava actors molt joves, va fer en aquell moment un càsting molt gran, en fi, als nanos de l'Institut del Teatre d'aquell moment i tal. I em va dir... A tu, no sé si fer-te, perquè no sé si t'interessaria, si t'hi fotries, si no estàs estudiant dret, no sé si vas per aquí. Li vaig dir, la mare que em va parir, vull fer-lo i tant que vull fer-lo.
Ja no vas pensar mai en exercir dret.
Després de fer això, ja mai més.
I si no haguessis fet això, potser series un advocat ara?
No ho crec. Els plans que anava fent... Que anaves... Jo veia que allò del dret, el 80% del que estudiava m'avorria una mica. Hi havia un 20% que m'interessava.
Què t'agradava, dret penal o dret...
Dret penal i filosofia del dret.
Clar.
Sí. Que eren l'assassí.
Els assassins?
Que convidaven més a filosofar, d'alguna manera.
I la filosofia, sí.
Però pensava dir que igual estudiaré periodisme després, no? Un cop llicenciat puc fer ja el segon cicle o alguna cosa així. M'agradava escriure.
Julio Manrique somriu i es mira una fotografia amb la seva filla Irina. Se li en van els ulls.
Això ens ho va fer la Cris. Sí.
Això ens ho va fer la Cristina?
Aquest estiu passat, sí.
Emociones, eh?
Sí. Sí, jo amb els meus fills i tot plegat m'emociono fàcilment. Ai, la Peque. La Irina, 9 anys.
Com ets de pare? Ets un bon pare?
Procuro ser-ho. No sé. Qui em deia, la Carme Pla em deia un dia... Diu, mira, doncs parlant d'aquestes converses de pares i no sé què, i els fills i tal, i mira aquest què ha fet i què m'ha dit i què li ha dit. Diu, mira, tio, relaxem-nos, fem el que fem, ho farem malament.
Vull dir, no, home.
El que et deia el tenim, no? Vull dir que... Que la caguem pel camí moltíssim, segur. Però a mi m'agrada fer de pare, sí.
A tu t'agrada fer de pare? Mm. Saps que no he sentit gaires homes que així en un divan em diguin a mi m'agrada fer de pare?
Sí, a mi m'agrada, aviam, tinc moments de tot, ja et dic, ho faig bé, malament, però sí, a mi m'agrada fer de... És apassionant veure'ls créixer, no? Descobrir qui són...
I quins valors... Que saps que abans t'ho dit els teus pares? Tu quins voldries transmetre'ls-hi?
És una superpregunta, eh? Però és una cosa que un no s'explicita. Suposo que ho vas fent sobre la marxa. M'agradaria que fossin persones amb més ganes de pensar que d'aferrar-se als prejudicis, amb més ganes de conèixer que de saber a priori, amb més ganes d'entendre que d'agafar-se certeses, i també m'agradaria que fossin persones generoses i que els importessin els que tenen al seu voltant.
Estàs parlant d'una ment oberta, de tenir una ment oberta,
sí.
I a prop dels que estan al teu costat, és a dir, que no hi hagin morts.
Sí, clar, la manera d'incloure els que estan al teu costat de veritat és tenir, d'alguna manera, una ment oberta, un cor obert, no?
I la fidelitat l'entens clarament? Hi ha molts homes que parlen de lleialtat en comptes de fidelitat.
Sí, jo crec que és més important la lleialtat que la fidelitat.
Quina diferència profundament, diries que hi ha?
Que la fidelitat és, jo crec que és perdonable i assumible, encara que pugui ser molt dolorosa, i molt cabrona. La deslleialtat és molt més difícil de perdonar, jo crec. Jo crec que la deslleialtat trenca algo molt més profund.
Què seria la deslleialtat? Deixar d'estimar?
Sí, jo crec que és deixar d'estimar o donar l'esquena profundament a algú. És trencar la confiança profunda, no? I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand.
Avui al divan de Catalunya Ràdio amb Sílvia Còpolo, l'actor i director teatral Julio Manrique.
Ha de ser transgressor necessàriament l'art, o pot haver-hi una part d'art que ho sigui?
Sí, no necessàriament, jo crec que no. Jo crec que dir l'art ha de ser transgressor seria ja agafar-se una premissa, no? Com l'art ha de ser així, i justament jo crec que
pot
no.
Pot ser tot.
Clar, pot ser moltes coses, jo crec, no? L'art pot ser consolador també, pot ser balsàmic, pot acompanyar-te, no? Pot encantar i desencantar. Pot encantar en el sentit de sumar-te a un cant, o pot desencantar en el sentit de frenar un cant i llavors normalment és transgressor, no? Pot frotar-te una hòstia, pot esquitxar-te, pot escopir-te la cara, pot servir per moltes coses, per moltíssimes, no? El que ha de ser sempre és lliure. Lliure.
I com veus aquest moment que està vivint Catalunya ara?
Molt complicat. Complicadíssim.
Sortida?
No, jo no tinc la bola de vidre, ni...
Què t'agradaria, doncs, per Catalunya?
Ni soc un analista polític. M'agradaria llibertat. M'agradaria que a Catalunya la gent pogués decidir el seu futur, lliurement. I que això no fos, un procés angoixant i trist, sinó que fos un procés feliç i alegre, que és el que haurien de ser unes eleccions o un referèndum, no? Una festa que celebra la llibertat de decidir, no? Per tant, finalment, la llibertat. Un acte d'afirmació de la llibertat. De la llibertat de tots, de tots. Pensem el que pensem. El fet de votar, l'1 d'octubre, jo crec que la majoria ens vam llevar tristos, no? No ho sé com et vas llevar tu. Jo em vaig llevar trist. perquè havia estat un dia violent, un dia brutal.
Això no va ser quan
ens vam llevar.
Va ser el 2 d'octubre que ens vam llevar.
Exacte, Cristos. Això vull dir, l'endemà de l'1 d'octubre. Sí, no, l'endemà de l'1 d'octubre. Doncs a mi m'agradaria que després d'una votació, i tan important com aquesta, ens llevéssim contents d'haver votat, sortís el que sortís. Jo llavors seria feliç, sortís el que sortís. No?
Pensaves que podia arribar a passar, que hi haguessin aquestes càrregues policials?
No, que seria tan bèstia la cosa, no. Però que podien passar coses, sí, eh?
Fem un salt, ara, si et sembla, que et veig molt seriós, i recordarem gairebé en blanc i negre algú que penso que et miraves.
Va, a veure.
Veure, i ens ho expliques.
Home, el Jacques Brel.
Il faut oublier tout, s'oublier.
És que és extraordinari, no? Això és un monòleg extraordinari. Era un superactor, el Jacques Brel.
Interpretar és això, no? No és només posar-hi la veu.
Sí, interpretar és això que feia el Jacques Brel. Sí.
Clar, però m'ha interpretat una cançó i t'imagines que canta i prou.
No, està explicant alguna cosa, sí. Té ganes de dir alguna cosa, no?
Per què arriba Jacques Brel quan canta?
Està bé perquè està ple de sentiments, sens dubte, però també de pensament, no? Està bé perquè hi ha alguna cosa al darrere, no? És a dir, sovint diem, ja, no és meu, és d'algun, és Lluís Jové o algun gran teòric i director de teatre teòric també, deia, els actors més interessants o els intèrprets més interessants són aquells en el que allò que diuen o allò que canten tens la sensació que és només la punta de l'iceberg, però que sota hi ha el gran bloc de gel. Hi ha molt, és molt més el que amaga que el que diu, no? Llavors, el que diu apareix ple d'un munt de coses que hi són a sota. I finalment ple de misteri, també, no?
Jacques Brel, anem a aquest pai, que diuen que és la millor cançó d'amor o de desamor que mai s'ha escrit, no?
És una supercançó, sí. Sí, és una cançó d'amor i de desamor, sí, conté les dues coses a la vegada, sí.
Tens agraïment, als ulls?
Jo, sí, crec que sí, crec que sóc una persona agraïda, o almenys sento agraïment. Bueno, és que ara, no,
veus, aquests vídeos, veus la vida,
anem repassant, aquí. Almenys la professional, no?, i anem repassant coses que he fet, i la veritat és que sí, em ve de gust verbalitzar, dir, ostres, això ho vaig fer amb tal persona, perquè tal persona
sí,
va
bé.
Confiar en mi, i jo, sí, em sento agraït.
No me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Al diván de Silvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
En concreto, el tipo general del IVA aumentará 3 puntos, del 18 al 21.
Silencio, por favor.
Era el 2011 que et vas estrenar com a director artístic del Romea.
Sí.
Llavors, a més, era un moment molt complicat. Era amb el govern del PP quan va pujar l'IVA al 21%, que mira que vau estar temps i temps i temps, venia del 8%, ara finalment està al 10%, finalment ara està al 10%. Fum, què és això, aquesta experiència?
L'experiència del Romea va ser potent. És veritat que jo vaig enganxar la crisi de ple, la pujada de l'IVA de ple, i llavors van ser temps econòmicament difícils. El qual va obligar a tenir molta cintura, no?, per esquiar en aquelles circumstàncies. Però ha estat una altra oportunitat que em van donar, en aquest cas, Focus, el Daniel Martínez, i, en fi, tot l'equip de Focus, de portar un teatre, que collons, no?, que és una oportunitat d'assumir una responsabilitat molt xula, no?, de donar joc, de ser creatiu des d'un punt de vista que encara no m'hi havia trobat, que era programant un espai, no?, i donant joc també a d'altres, no pensar només en quina obra dirigiria jo, no?, sinó què seria maco que passés en aquest teatre i a qui podem convidar perquè ho faci.
I això no t'ha fet mai vertigen? És a dir, és una responsabilitat molt gran?
Sí que vaig tenir vertigen, m'ho vaig pensar molt abans de dir que sí, perquè jo sóc actor i director, diguem-ne, no?, i el meu vincle amb el meu ofici és sobretot des de l'artístic, no?, i això tenia altres implicacions també.
La part de gestió,
no? La part de gestió estrictament econòmica la portava molt més Focus, però si pots donar o no feina a gent que la necessita, per exemple, has de dir que no. Vaig descobrir que la cosa consistia en dir que no més vegades de les que dius que sí, senzillament perquè no hi ha espai per fer més coses, perquè en una temporada, i més en aquells anys que havíem d'estrenyar una mica el cinturó, doncs hi havia el lloc que hi havia, no?, per fer coses, i llavors venien projectes interessants de gent que a la que tu fins i tot admires, i deies... és que...
I no podies fer-ho.
Clar. No, bueno, podia fer en el marge que teníem, no? Pues, en fi... Això, hi havia tot de condicionants, producció pròpia i no sé quantos. I, ostres, dir-li a companys teus de feina, dir-los pues no podrà ser o tal, és durillo, no? Més en aquells anys, eh? Van ser uns anys especialment turbulents, sí, i d'inquietud, no? D'hòstia, on anirem a parar, no?
I ara què t'agradaria poder fer? Estem amb Edip, però com a, això és a curt termini. A mig i a llarg, què et veus fent?
A mig dirigiré força la temporada vinent, perquè ja tinc uns quants projectes per davant. No es poden... Amb la Brutal tenim un projecte per la tardor, que va, aquest em llenço ja a explicar-te'l. Farem una obra a la Sala Villarroel que es diu... Vibrator Play, en anglès, l'obra del vibrador, l'habitació del costat o l'obra del vibrador. Té un títol així de llarg i barroc, i és una obra preciosa.
Sí?
Sí, preciosa, d'una autora americana que es diu Sarah Rule, que encara no s'ha representat mai aquí, i que passa a finals del segle XIX, s'ha descobert l'electricitat fa poc, llavors això d'encendre i apagar un llum es viu com un miracle, i hi ha un element de comèdia molt potent que hi entra, que és que hi ha un doctor que ha inventat, i això està basat en fets reals, per descabellar el que sembla, que ha inventat el vibrador.
El vibrador.
El vibrador. I llavors cura les pacients. És que és meravellosa l'obra. Però és una obra, a més de que et pixes de riure, és una obra superfemenina, i amb un univers, vull dir, molt, molt femení, i que és molt interessant. L'autora, molt hàbilment, la situa en una època en què les dones van encotillades i es desconeixen. Desconeixen el seu cos, el seu plaer, qui són, com relacionar-se amb els... Què demanar-los, no? La persona que tenen al costat i estimen, i ells ni te cuento el que desconeixen, no? I llavors s'han d'inventar tot. I llavors la parella central de l'obra és aquest doctor, que és un home de ciència, i obsessionat amb la ciència, i que vol provocar paroxismes femenins per curar processos histèrics, perquè és l'època de la... Ell està enamorat de la nomenclatura freudiana, diguem-ne, no? I mentrestant té al seu costat la seva dona, acaben de tenir un nen, ella creu que no pot alletar-lo i no té prou llet i no sé què, i és una dona que està demanant a crits, per favor, fes-me cas, per favor, existeixo, per favor, vull saber qui sóc i vull volar.
I com arribes, diríem, ara? Jo et veig explicant això i et veig allò que deies abans.
Entusiasmant.
Entusiasmant, sí, és el paraula que va dir, entusiasmant. Sí. No? Com arribes a triar una obra com aquesta, com la fareu? Com va tot això?
Ara estic pensant si t'ho hauria d'haver explicat o no, eh? M'ha catxondent, em fas parlar, eh?
No, és això,
aquí, a l'alt divà, nen, em fa parlar.
Esclar que ho has d'explicar. Com hi
arribo? Aquesta obra la vaig conèixer a través d'un altre director, que en un moment donat, que és el Juan Carlos Martel. Mira, un altre agraïment, que la volia fer en un moment donat, Gràcies a ell vaig descobrir l'obra i l'autora, em va apassionar i vaig pensar, jo, quina sort, tio, haver-la descobert abans que jo, perquè tindràs, et podràs donar el gust de fer-la. Finalment el projecte no l'ha tirat endavant per rics raons i jo el vaig trucar i li vaig dir, la faràs o no aquesta obra? Perquè tal, i em va dir no, i si et ve de gust fer-la tu i pots, endavant, perquè no sóc ningú per tallar el rotllo, no? I a més és una autora que m'entusiasma i estarà molt bé que es faci. I gràcies a la seva generositat doncs m'he permès tirar-la endavant. La veritat és que és un món, el d'aquesta Sara Rull, molt particular i molt bonic, molt bonic, sí.
Jo trobo que els actors de teatre, com el Julio, que van a pèls, aquests són els autèntics cracs. Actors pura sang, que no es poden amagar.
Clar, això és el crac.
Això és el crac, i aquest és el Joel.
La veritat que no.
Que sí, que Julio, no. Que ets el millor actor de Catalunya, i punt!
No ho sé, si vostè ho pensa així...
Que no sóc l'únic que ho pensa, eh? A veure, anem sempre al teatre amb una colla del poble, i anem a veure tot el que fas. I sempre que sortim diem el mateix. El Julio Manrique és el millor actor de Catalunya.
Clar, però és que és veritat. Tu agrades a tothom.
Sí, vols dir que tothom? Jo crec que tothom no, eh?
Tu et sents reconegut?
Jo em sento reconegut, sí. Sí, sí. Em sento reconegut, sí, sí.
L'Ànec Salvatge, Teatre Lliure.
Quan sents els aplaudiments del públic, què sents?
Ah, home...
Això és el Premi Butaca, eh?
Satisfacció. Sí, els premis són molt senten molt bé i són molt... golafres, diguem-ne, i molt... I quan sento els aplaudiments del públic, doncs em sento molt satisfet, però... No és per fugir d'estudi, eh? Però les experiències realment potents i que et fan llonqui d'aquest ofici, almenys per mi, no són els aplaudiments.
Què són, les crítiques, potser, no? Què són?
Les crítiques... Crítiques són temibles. Els premis i també les crítiques i tot plegat són jocs amb el teu ego, no? Que de vegades te'l pugen, de vegades te'l baixen al subsol i... Bueno, llavors convé mantenir una certa distància i agrair quan et donen un premi, faltaria més, no? Perquè seria molt mesquino fer-ho.
Però et fa créixer?
Però l'experiència forta és, per exemple, un silenci potent en un teatre. Que tu, fent una obra... Hòstia, de sobte callis i tothom calli amb tu i estiguin esperant la següent paraula, no? Fum! Allà és quan passa alguna cosa de debò. O els riures, també. Mira, el Peter Brook, que aquest sí que en sap de teatre i de la vida, deia que les dues grans recompenses per als actors són el silenci i el riure. No parlava dels plors, parlava del silenci i del riure.
I com a actor, si et queda alguna cosa encara per descobrir...
Em queden moltes per descobrir, sí.
Però tu les tens identificades?
No, és que no estan... No t'ho sabria. No. És treballant, no?
És com córrer, això és com córrer, com vas caminant i que llavors trobes coses noves, què és?
Això és com córrer, això és com... Té una cosa maca, aquest ofici, és com un tòpic, eh? I es diu sempre estem aprenent alguna cosa i cada vegada és com tornar a començar. Però és una mica així. Cada vegada sents una certa... Potser no amb totes les feines, però amb algunes, no? Prou potents. Sents aquella sensació de vertigen, aquell... No sé si aquest cop sabré fer-ho, no? Uh-huh. I una altra ve i et diu, però home, però ho has fet 200 vegades abans. I penses, bueno, ja, però jo, això, però jo el que sento ara és que no sé si sabré fer-ho, perquè cada vegada sents que t'has de tornar a parir una mica. El nostre ofici consisteix en repetir, els francesos diuen repeter, els assajos, no?
Sí.
Però consisteix en repetir fent que les coses passin cada cop per primera vegada.
Et sacseja.
Et sacseja i... Bueno, és una bona metàfora d'alguna cosa, jo crec, no? Has de tornar-t'hi a posar amb el mateix, però com si fos nou.
Això és viure?
Jo crec que sí.
O sigui, és tanta vida el teatre com la vida?
Sí, el teatre en els bons moments és vida molt condensada i fins i tot adquirint una qualitat molt potent, sí.
Tu no et pots queixar, com a la cançó de la vida, has dit al començament.
No em queixo, ja t'ho he dit, sí que no em queixo gens. Aquest és el Benjamín Clementín, l'Ànec Salvatge. Utilitzàvem un parell de... Tocava en directe, fet, el Carles Pedregós, un músic excel·lent. Tocava un parell de temes del Benjamin Clementin que havia descobert feia molt poc i que és emocionantíssim sentir cantar aquest home. Diuen que el van descobrir al metro de París, tocant per la gent, i té una espècie de... Mira, com el Jacques Brel, no? Un altre que té ferida, no? Que té un desgarro.
S'ha de tenir ferida per poder interpretar bé o no? Una mica? Haver viscut?
Són interessants els actors o les actrius amb ferida, jo trobo. No m'atreveixo jo a pontificar, s'ha de tenir ferida, no sé. Cadascú té els seus motors. M'interessen i crec que em fascinen una mica especialment els actors i les actrius amb ferida, per dir-ho d'alguna manera.
Llavors, tot això que tu ets capaç de fer, aquests personatges que de vegades són tan torturats, tenen alguna cosa a veure amb tu?
Sí, segur que sí. Clar. Jo crec que l'única manera de fer un personatge és decidint que té alguna cosa a veure amb tu. És a dir, no pots interpretar a ningú que no tingui res a veure amb tu.
Vull dir, per tu no ets un personatge torturat, no ets una persona torturada.
Són coses diferents, no? Crec que són coses diferents. Una cosa és que tu... O sigui, no cal ser Hamlet per interpretar Hamlet. De fet, ningú és Hamlet. Hamlet és tothom, no? I és més gran que tothom. Però hi ha algo de Hamlet en tu, no? Amb això n'hi ha prou. Per...
Em deies abans que ets una persona que està contenta amb la vida, que aquests primers 44 anys de vida han anat molt bé. L'èxit i el fracàs conviuen? La possibilitat d'èxit i del fracàs en la feina?
L'èxit i el fracàs conviuen sempre. Sempre.
Jo crec que els, i com els gestiones?
Els oposats conviuen sempre, no?
Sempre. Com ho gestiones?
Tan bé com sé.
Si tinguessis una segona oportunitat de viure, què canviaries?
M'agradaria ser encara més valent.
Per fer què?
No sé si per fer coses noves.
O per sentir-t'hi.
No, per gaudir més algunes de les que ja he fet, potser. Per viure-les encara amb menys por. No? Quan aquella por molesta, aquest accident de por que de vegades embruta les coses i no et deixa gaudir-les, no? I ja, posats a fer-les, millor disfrutar-les.
Series més feliç? Perquè m'has dit que tenies equilibri, però feliç?
És com el poema aquell de Borges, no? Si volviera a vivir mi vida otra vez, no? Seria más, viajaría más ligero, no sé què, no sé quantos, no? Però això no ho sabem, no? No ho sabem, només en tenim una de vida. De fet, és una mica neuròtic pensar, no? La propera vegada ho faria millor, o no ho sé.
Déu? Existeix? El sents? Res de res?
Jo m'hi adreço de tant en quant. No sé si m'escolta o no, ni allò al que m'adreço, sé si és allò que penso, però no puc evitar... Crec que sóc un home, una persona amb fe. Per tant, no puc evitar adreçar-me a algú que està més enllà de mi, de nosaltres.
I saps quin sentit té la vida?
No sé quin sentit té la vida.
Però després, amb Shakespeare i tot, i no ho sabem, eh?
No ho sabem. Ara estic mirant una sèrie que miro amb el meu fill de 15 anys, que és una altra de les coses, a més de parlar de música que fem junts, que és mirar alguna sèrie interessant, i en veiem una que es diu Leftovers, que recomano molt, és d'HBO, i va exactament sobre el sentit de la vida. Un dia desapareix el 2% de la població mundial, i la sèrie va sobre els que es queden. No? Diuen, ha passat una cosa arbitrària, inexplicable, i hem de seguir vivint, com ho fem? No sé quin sentit té la vida, però sé que no tenim més remei que intentar dotar la vida de sentit.
Imagina't que t'haguessis de definir en una línia i mitja. I que algú que no t'ha conegut d'aquí 100 anys, amb aquesta línia i mitja, hagués d'agafar l'essència de tu qui ets ara. Què posaries?
Ho va intentar apassionadament.
Hi ha molta gent que ho intenta apassionadament, no t'ho compro.
Apassionadament no tanta.
Això és veritat.
Veus, ja m'has comprat... Ja
t'he comprat. I alguna cosa més?
Sí. I ho va gaudir.
Ara sí.
Moltes gràcies.
A tu. Gràcies.
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 Moltes gràcies, Sílvia.
Gràcies.
Fem el divan en equip. Guió, Xevi Miró i Lídia Orriols. Muntatge musical, Luis Ángel Alonso. Veus, Dolors Martínez. Direcció i presentació, Sílvia Coppolo. Podeu recuperar els divans anant a la pàgina web catradio.cat.
Time.